Els ancians latuames recorden que, en la llunyania dels temps mítics, els seus avantpassats van baixar els rius navegant en el ventre canoa de la gran anaconda. A Catalunya Ràdio, els viatgers de la gran anaconda, amb Toni Arbonès.
L'atac em va enxampar adormida. Podria haver-me fet l'heroïna i explicar que vaig témer per la meva vida i que va ser una experiència traumàtica. Però el cert és que em va agafar tan summament despistada que en un primer moment no vaig saber discernir si era un somni o realitat. El ronc del motor, els cruixits metàl·lics del vehicle que avançava a poc i la impossibilitat de moure'm a causa del cinturó de seguretat, l'armilla antibales i el casc feien que sempre em quedés fregida quan anava a dins d'un carro de combat nord-americà a l'Afganistan. Era igual si la zona en què em trobava era especialment perillosa. Després d'unes quantes hores ficada allà, no podia evitar que les parpelles se'm tanquessin. Aquell dia, no obstant això, l'explosió de la mina antitancs em va despertar de cop. El terrabastall va ser enorme i el blindat es va omplir de pols i sorra a través de l'escotilla del tirador. Semblava que una tempesta de sorra ens hagués caigut a sobre. «Ajupa't, ajupa't!», van cridar automàticament els dos soldats nord-americans que anaven amb mi a la part del darrere del vehicle, mentre agafaven el tirador per les cames per evitar que sortís disparat cap enfora per l'ona expansiva. El jove va quedar recolzat sobre la plataforma de tir, amb posat desencaixat i amb la cara i les ulleres del tot cobertes de sorra. Se'l veia tan confós com a mi.
Mònica Bernabé, què tal? Encantats de tornar-te a tenir aquí amb nosaltres.
Moltes gràcies per convidar-me.
Aquest va ser l'últim cop que et vas encastar amb una unitat militar nord-americana a l'Afganistan?
Doncs jo crec que sí, que va ser l'última vegada, sí, sí.
De tant en tant, durant tots els anys que vas viure a l'Afganistan, la necessitat d'informar, m'imagino que feia que acabessis doncs, a l'interior d'un blindat, a la panxa d'un blindat.
Sí, perquè d'una banda a l'Afganistan era molt difícil accedir a les zones rurals. Els estrangers eren objectiu, sobretot objectiu de segrest.
Mònica Bernabé, periodista.
I per tant viatjar per carretera fins a zones llunyanes era com a molt complicat. Llavors anar amb les tropes internacionals era una manera d'arribar a llocs que per mi mateixa era impossible arribar-hi. Això d'una banda, d'una altra banda, cal tenir en compte que a l'Afganistan van arribar a haver-hi 150.000 militars estrangers que pagàvem amb els nostres diners públics. I llavors era bo saber què estaven fent aquestes tropes internacionals.
Tu dius que t'hi encastaves bàsicament per veure i per escoltar.
Sí, encastar-se vol dir, doncs això, acompanyava una unitat militar. Normalment amb les tropes nord-americanes estava 3 setmanes, amb les espanyoles es reduïen el temps i eren unes 2 setmanes. Doncs anaves on anaven elles. Havies d'anar amb colors que no cridessin l'atenció. Sí que anava amb una armilla antibales i amb un casc, però lògicament jo no anava vestida de militar. Llavors, doncs, quan acompanyava una unitat militar, lògicament sempre t'intenten vendre tot el bo que fan, no? Però era molt més interessant simplement mirar i escoltar, perquè durant els primers dies, lògicament, sempre se'n recorden que tenen a la periodista allà, però quan ja passen diversos dies, no diria que ets una més, però que se n'obliden. I en moments de tensió, ningú se'n recorda que hi ha una periodista escoltant i veient. No?
Clar, de fet, el teu objectiu és el dels antropòlegs, invisibilitzar-se per no pertorbar allà on estan, ja sigui doncs, un poblat, una família, en aquest cas una unitat militar.
Sí, a més era, també era molt clar la reacció de la població local davant de la presència dels militars. Simplement veient la reacció de la població local sabia si aquells militars eren ben rebuts o no eren ben rebuts.
D'altra banda, per això, si et veuen aparèixer amb els militars, no sé si tenen la tranquil·litat d'esperit per respondre't el que realment et respondrien.
quan vas a una unitat militar vas amb ells, o sigui, tu no tens la llibertat de separar-te i fer les teves entrevistes, no? Bàsicament per raons de seguretat. I a més, una de les coses que a mi em va cridar molt l'atenció, que em vaig acompanyar a una unitat militar i feien distribució d'ajuda humanitària, que és un altre tema que jo posaria molt en qüestió, no? Perquè els militars no han de repartir ajuda humanitària, perquè això després fa que les coses es confonguin, no? Doncs en aquesta distribució d'ajuda humanitària recordo que una dona es va adreçar a mi demanant-me que li donés ajuda humanitària. I jo vaig pensar, però com es confon si jo sóc periodista? Però clar, per ells jo porto una armilla antibales i un casc. Si no vaig amb uniforme i no porto una arma, és una cosa que ells no diferencien, no? Jo estic en aquest grup. Per tant, és molt difícil, doncs, que la gent pugui diferenciar-te com a periodista i no pas com a militar quan vas amb una unitat.
És més difícil vendre cròniques si no és amb sang i fetge?
Jo no crec que quan anés a una unitat militar vengués sang i fetge, ni molt menys. Jo crec que el valor de les meves cròniques, des del meu punt de vista, és que mostrava molt el que era la vida quotidiana, no? La vida quotidiana als campaments militars i com vivien aquells militars estar a l'Afganistan, no? I, de fet, això a mi també em va trencar molts esquemes, no? D'una banda, perquè a mi em va sorprendre moltíssim les condicions de vida en les que es trobaven molts militars. Potser només tenien aigua suficient per dutxar-se un cop a la setmana en una zona on bàsicament hi havia pols, o que no hi havia prou menjar als campaments militars perquè estaven en zones remotes on, per raons de seguretat, era difícil abastir aquests campaments, no? O que eren nois molt jovenets, els que s'estaven defensant, en teoria, no? De la xarxa terrorista d'Al-Qaeda, eren noiets de 18, 20, 20 i pocs anys, molts llatinoamericans, d'origen nord-americà, negres, estic parlant de les tropes nord-americanes en aquest cas, no? Llavors, diguem que et fa qüestionar-te moltes coses, no? Perquè una cosa és la teoria i una altra cosa és la pràctica, no?
Una cosa és el que ven Hollywood i l'altra és la realitat, no? Com arribaven aquests soldats joves a l'Afganistan? On es pensaven que anaven?
Doncs no tenien ni idea. La primera vegada que vaig acompanyar una unitat militar nord-americana, els militars nord-americans intentaven sempre fer el moviment de tropes en helicòpter, perquè una de les principals armes dels talibans eren els artefactes explosius que posaven a les carreteres. Hi havia diferents bases que eren molt grans, aeroports militars, per entendre's, no? Que eren com una terminal normal i corrent, però tot militar, no? Hi havia un munt de militars allà esperant, perquè a més els moviments eren molt lents, i recordo que vaig preguntar a un militar, doncs, a on anava d'Afganistan, no? I em va dir el nom del campament, no? I jo li vaig preguntar, sí, però això a quina província està? I em va dir, no tinc ni idea. Li vaig preguntar, però està al nord, al sud, a l'est o a l'oest de l'Afganistan? I em va contestar, no tinc ni idea. Només sabia el nom del campament al qual anava, no? Que això posava molt en evidència, doncs, aquest desconeixement total, no? No només on anaven, sinó de la realitat del país.
Està clar que et jugaves la vida amb aquests militars joves. Tu sí que sabies on anaves, i si estava al nord, al sud, a la base on anaves, no? Això m'imagino que es pagava bé.
No es pagava molt bé. Bueno, per començar, jo els anys que vaig viure a l'Afganistan,
que van ser pràcticament 8.
Jo era conscient que vivia situacions de risc, però mai arribes a pensar que t'estàs jugant la vida, no?
Encara que t'esclatin bombes.
Bueno, sempre penses que a tu no et tocarà. Sí que és cert que quan acompanyava unitats militars, a mi el que em feia por resultar greument ferida, potser perquè quan el fotògraf espanyol Emilio Morenati va perdre part de la cama en un atemptat a l'Afganistan, jo estava allà, jo el vaig veure a l'hospital, i a mi allò em va impactar moltíssim, no? En aquell moment Emilio Morenati acompanyava una unitat militar. Llavors jo cada vegada que acompanyava una unitat militar pensava, no vull ser un Emilio Morenati, no? Això sí que em feia por, no? Però també sé que quan et poses a treballar és que tampoc no tens gaire temps d'estar donant-li moltes voltes al cap, no? Treballes i punt, no?
Pensaves en el compte corrent i pensaves, bueno, el compte corrent es va engreixant...
Doncs això que em comentaves, no, realment jo, durant els anys que vaig viure a l'Afganistan, sempre he estat periodista freelance. No tenia contracte, em pagaven per article o per foto o per vídeo publicat. Les tarifes no eren per llançar coets, però diguem que comparativament parlant a d'altres periodistes freelance, en aquest moment em podia considerar que estava bastant ben pagada, però no em vaig fer rica ni molt menys a l'Afganistan.
No era per llançar coets el teu sou i no és per llançar coets el que es paga a la premsa en general, a la premsa que es juga la vida.
A la que es juga la vida i a la que no es juga la vida. Si jo crec que si la gent sapigués el que es paga per un article de premsa escrita, dirien, realment ens podem fiar del que diu aquest article?
Clar, perquè tu dius, no? Sense un periodisme de qualitat, els periodistes són fàcilment manipulables.
No els periodistes són fàcilment manipulables, la societat és fàcilment manipulable si no hi ha un periodisme de qualitat. I si tu ets periodista freelance i et paguen, perquè a mi a l'Afganistan em pagaven bé, això vol dir que em pagaven 250 euros bruts per article mitjanament llarg, lògicament. Però després, quan vaig marxar de l'Afganistan, a mi em pagaven 70 euros bruts per article publicat en l'edició en paper i 35 euros bruts per article publicat a la web. O sigui, quants articles has de fer per guanyar simplement 1.000 euros, no? Tenint en compte que s'ha d'empagar autònoms i 1.000 coses. Llavors, si has de fer articles com xurros, això vol dir que potser la manera de fer-ho doncs, no és la millor, no?
Que tu dius, és impossible fer bon periodisme si el reporter se'ls paga una misèria.
Exactament.
Déu-n'hi-do dels aniversaris que va celebrar a l'Afganistan, tenint en compte que allà no celebren els aniversaris.
Doncs sí, perquè bueno, els afganesos i les afganeses normalment no acostumen a celebrar els aniversaris i, a més, no hi ha costum tampoc, ni tampoc és obligatori, registrar els naixements. I la majoria de gent doncs, no els registra. I això fa doncs, que la gent no sàpiga l'edat que té, no? Tu preguntes a un afganès o una afganesa quants anys té i et pot dir, doncs no sé, 20, 25. No tenen ni idea de l'edat exacta que tenen, no?
Tu vas viure, com hem dit, gairebé 8 anys a l'Afganistan, sent l'única periodista espanyola que vivia a Kabul, a la capital. D'alguna forma, l'Afganistan, tu dius, ha estat el teu malson i alhora la teva raó de ser professional i personal.
Mal són perquè, d'una banda, viure en un país com l'Afganistan et passa factura psicològica. Quan ets allà no ets gaire conscient, però després sí que, i almenys en el meu cas, així va ser. I després, no puc negar que a l'Afganistan vaig aprendre moltíssim com a periodista i com a persona, les dues coses, i va ser la meva gran plataforma de promoció com a periodista. Possiblement tu no m'estaries entrevistant aquí, ni el meu nom hauria sonat mai si no hagués treballat a l'Afganistan. No?
Probablement. On vivies a Kabul?
Doncs vivia en una casa compartida, era una casa normal i corrent, de dues plantes. Vivíem entre 4 o 5 estrangers, i la casa estava distribuïda en 3 apartaments.
Una casa normal vols dir que no estava connectada a la xarxa de clavegueram, com moltes de les cases de Kabul, etc.
Sí, vol dir que és una casa que des de fora semblava una casa normal i corrent, però sí que teníem unes condicions que la majoria de famílies afganeses no tenien. D'una banda, teníem un petit jardí amb un pou, que ens permetia tenir aigua, que era ja un privilegi, i després teníem un petit generador que quan s'anava l'electricitat, que era molt sovint, es pot dir que cada dia, no sempre teníem el generador en marxa, perquè lògicament això costava molts diners, però sí que per la nit, lògicament, tenir un generador ajudava moltíssim. No?
Qui era l'encarregat de llançar les escombraries?
A l'Afganistan no hi ha una recollida regular d'escombraries. Jo moltes vegades dic que quan es parla d'un país en conflicte, un país en guerra, la gent sempre es pensa, doncs jo què sé, que cauen bombes. Però no només això, suposa un país totalment desestructurat. I una cosa tan quotidiana com és llançar les escombraries, a l'Afganistan no hi havia una recollida regular. Sí que recullien alguns punts concrets de tant en tant a Kabul, però tu t'havies de desfer de les teves escombraries per tu mateix, no? Llavors hi havia uns nens que passaven per les cases amb un carro i amb un burro i si els hi pagaves diners s'emportaven les escombraries, no? Què feien amb aquestes escombraries els nens? Doncs la veritat és que no tinc ni idea, però possiblement llançar-les a qualsevol punt descontrolat.
Sí, és el que t'anava a dir, era fàcil intuir-ho passejant per Kabul.
Sí, hi havia punts d'amuntegament d'escombraries, sí, sí.
Quan passejaves per Kabul et posaves el xapan.
Sí, el xapan és com una mena de túnica de color negre, oberta pel davant amb uns botons i arriba fins als peus, sí.
Tu dius, l'única forma de normalitzar comportaments anormals.
Sí, perquè durant els anys que jo vaig viure a l'Afganistan hi havia un alt risc de segrestos, llavors els estrangers no caminaven mai pel carrer, sempre es desplaçaven en cotxe, encara que fossin distàncies molt curtes. A mi no em donava econòmicament com per tenir un cotxe i un conductor, perquè si vols passar desapercebuda i a l'Afganistan les dones no condueixen, doncs no era la millor manera, no? Havies de tenir un conductor. Jo no tenia ni cotxe ni conductor i em movia en taxi, i caminava pel carrer. I llavors la manera de passar desapercebuda doncs era vestir com una afganesa. Això, lògicament, no ho aprens en un dia, no? Això aprens a base de viure a l'Afganistan i saps quina és la millor manera per passar més desapercebuda.
Clar, perquè no només és vestir-se, també són els moviments, la forma de caminar. Per cert, tu caminaves ràpid i anaves a comprar al supermercat ràpid, també. Sense entretenir-te.
Sí, bueno, jo sóc bastant nerviosa i activa.
No!
I llavors acostumo a caminar ràpid, encara que no tingui pressa, crec, no? I llavors a Afganistan vaig adonar, perquè això m'ho va dir un estranger que em va veure una vegada caminant pel carrer. I vaig pensar, com m'has reconegut? I em va dir, no, vaig veure una afganesa que caminava molt ràpid i em va cridar l'atenció, no? Llavors em vaig adonar que a l'Afganistan havia de caminar lentament, no? I al supermercat, a Kabul, hi havia una sèrie de supermercats que eren bàsicament per clientela occidental, perquè trobaves productes occidentals, com podia ser oli d'oliva, o podia ser cereals, o podia ser Nutella, no? O mozzarella, coses d'aquestes que no trobaves en altres supermercats. I va haver-hi un atemptat contra un d'aquests supermercats, on van morir diversos estrangers. I a mi això doncs em va impactar, no? Vaig pensar, ostres, em podria haver agafat a mi al supermercat. Llavors, a partir d'aleshores, doncs, sempre que anava al supermercat, anava molt de pressa, és a dir, anava ja directe a la prestatgeria.
A la Nutella,
perquè jo en aquell moment menjava molta Nutella, i m'anava, doncs, a pressa del supermercat.
Amb la Maria, la teva veïna, havíeu dissenyat un pla de protecció en cas d'atac terrorista. I estava subscrit al servei d'alertes permanent, també.
Sí, rebies un e-mail quan hi havia un atemptat. Tal atemptat a tal lloc. Continuarem informant. Llavors, doncs, t'enviava un altre e-mail al cap d'uns minuts dient què estava passant i com estava afectant aquell atemptat, no? Nosaltres, a la casa on vivíem, teníem dos porters perquè s'anaven tornant, però no era un porter armat i la porta, doncs, home, es podia tirar a terra fàcilment, no?
Eren porters de confiança, per això.
Sí, sí, lògicament eren porters de confiança. Clar, la casa passava totalment desapercebuda, però si veus que entren i surten estrangers tots els dies, doncs no cal ser cap llumbrera per arribar a la conclusió que allà viuen estrangers, no? Llavors, sobretot l'any 2014, que va ser l'últim any que jo vaig viure a l'Afganistan, va ser un any molt difícil, gairebé cada setmana havia atemptats a Kabul, i en què els estrangers civils, no militars, ens van convertir en un objectiu, que abans sí que podíem ser objecte de segrest, però no d'atemptat, no? Llavors, doncs, clar, sempre et plantejaves si podien intentar assaltar casa teva, no? I amb la Maria, doncs, bueno, això que dius, bé, si intenten assaltar la casa, doncs la idea era saltar el mur del jardí i anar a la casa del veí, que era una família afganesa, però que ells tenien un búnquer, no? El problema és que per saltar el mur del jardí hi havia les concertines aquestes, sí. Que, clar, lògicament no era tan fàcil saltar-la, no? Llavors, clar, vèiem que en un moment d'atenció difícilment nosaltres podíem saltar aquell mur amb concertines i finalment vam arribar...
Les tenalles a la butxaca, no?
Exactament, no era gaire
pràctic. Anar amb les tenalles sempre, el xapant i les tenalles.
No era gaire pràctic. Llavors, al final... Doncs vam arribar a la conclusió que la guardilla, que era un lloc que mai anàvem i estava completament bruta, potser era un dels possibles llocs on amagar-se, no? Però bé, sempre pensaves que això no passaria i jo tenia la teoria que pot ser una mica cínica, no? A casa nostra vivien 4 o 5 estrangers i jo pensava, a veure, si es posen a fer un atemptat, atacaran una casa on visc més estrangers, no es posaran per només 4 o 5 estrangers, no? Aquesta era la meva teoria, no?
Riem, però és seriós.
És seriós, però si no li treus una mica de ferro, són coses que no pots gestionar, no? Llavors, per mi l'humor és la meva... Jo crec que la meva plataforma de salvament al llarg de la meva vida.
Encara no començàvem a sopar quan ens n'assabentem de la notícia. Uns terroristes havien assaltat l'hotel Serena, un 5 estrelles, el més luxós de Kabul, i s'havien atrinxerat a dins. La televisió difonia imatges de cotxes de policia fent sonar les sirenes a l'exterior de l'hotel, al centre de la capital. Però la informació era confusa. No se sabia exactament què passava. Això sí, ja es parlava de morts. El 17 de gener del 2014, els talibans havien fet servir el mateix modus operandi per atemptar contra un altre restaurant que també freqüentaven els estrangers i al qual jo anava sovint, la taverna, situat al barri de Wazir Akbar Khan, especialitzat en menjar libanès. Els talibans van irrompre a l'establiment i van assassinar els comensals un a un, la majoria amb un tret al cap. En total van morir 21 persones, 13 d'elles estrangeres.
Sobretot al principi de la teva estada a Kabul hi havia establiments freqüentats per expats, no? Que són els expatriats, periodistes, treballadors humanitaris, com la taverna, on tu doncs, hi havies anat també.
Doncs sí, sobretot a Kabul es va crear com una realitat paral·lela, que dic jo, no? I era una oferta, doncs, bueno, he comentat als supermercats, però també hi havia restaurants. En algun moment també va haver-hi doncs, un parell de piscines o fins i tot un parell de bars musicals, no? On anaven els estrangers, on normalment no es deixava entrar els afganesos, on els preus eren els preus occidentals, l'ambient de dins era occidental, i a l'entrada doncs, hi havia un arc de detecció de metalls, hi havia vigilància armada, hi havia blocs de ciment de protecció, però si hi havia un atemptat doncs, que no et pogués afectar, no? Era com a bombolles, que dic jo, no? Hi havia estrangers que només coneixien aquestes bombolles i que mai es relacionaven, de fet, amb la que era la realitat de l'Afganistan, no? A mesura que la seguretat es va anar empitjorant, perquè va anar empitjorant any rere any, doncs aquests establiments es van convertir en objectiu i anar a un lloc d'aquests, doncs, cada vegada era un risc més important, no? Fins al punt que va arribar un moment en què la majoria van tancar perquè es van quedar sense clientela. Lògicament, els estrangers llavors no hi anaven.
Clar, en llocs de perdició des del punt de vista dels fanàtics islàmics.
Eren llocs de perdició, però no només això, eren bombolles occidentals. A mi també em generava unes certes contradiccions. Jo hi vaig anar, és a dir, no sé si diré que jo no vaig anar mai a aquests establiments, jo anava també en aquests establiments, però a mi també em generava una contradicció, no? Perquè tenies una realitat que era desastrosa fora i tu estaves en un restaurant doncs, menjant una pizza que costava 15 euros, que amb 15 euros potser tota una família podia viure, jo què sé, no? Uns quants dies. O hi havia alcohol, no? Que l'alcohol en teoria estava prohibit a l'Afganistan, però que el govern afganès feia, no la vista grossa, perquè aquests establiments sí que tenien permís per poder vendre alcohol, no? Però alcohol per als estrangers només, no? Llavors era tot com a molt, no sé, difícil també de digerir en tots els casos.
Un punt per evadir-se d'una realitat brutal que passava també per una realitat brutal contra les dones afganeses que tu vas documentar amb el Gervasio Sánchez del 2009 al 2014 entrevistant a 200 noies que havien intentat suïcidar-se ruixant-se amb benzina.
Vam entrevistar 200 dones i noies que havien patit violència, no només les que s'havien intentat suïcidar. Les que s'havien intentat suïcidar eren només unes quantes, no? Però el que volíem documentar d'aquesta manera era que la violència contra les dones existeix a l'Afganistan tant si estan els talibans al poder com no, no? És a dir, la violència contra les dones a l'Afganistan és un problema estructural i generalitzat, no? És una societat conservadora i masclista, són masclistes els homes i són masclistes les dones. I aquesta violència contra les dones està normalitzada, no? I això és el que volíem posar en evidència i volíem també posar en evidència que també afectava a totes les classes socials. És igual que fos una dona pobra que una dona, una diputada que estava al Parlament, a casa seva, també patia violència. I volíem posar en evidència que, malgrat la presència internacional i els molts milions que s'estaven destinant a l'Afganistan, no s'estaven prenent mesures prou serioses per, diguem, frenar aquesta violència contra les dones.
La teva amiga, l'Azit Arafat, parlamentària, violada tota la vida.
Sí, Azita Arafat per mi és la meva amiga afganesa de veritat, que m'ha ajudat moltíssim. Sense ella no hauria pogut fer doncs, tota la feina que he fet a l'Afganistan, des de donar-me contactes, a recomanar-me com he de viatjar, com he de vestir, com he de moure, no? És a dir, que és un personatge clau. L'Azita, ella era diputada, una persona que sortia a la televisió, una persona coneguda a l'Afganistan, i malgrat això doncs, patia violència a la seva pròpia casa. No? L'Azita la van casar a la força amb un cosí seu, que això és habitual a l'Afganistan. Ella era una persona en formació universitària, que parlava diversos idiomes. El seu marit era un home que no sabia llegir ni escriure. A més, ella era la segona dona del seu marit. No? A més, al seu marit se li havia ficat entre cella i cella que calia tenir un fill baró, perquè l'Afganistan els considera que tenir un fill mascle és molt important, bàsicament perquè la filla, quan es casa, se'n va a casa de la família política, mentre que el fill es queda sempre a casa dels pares i, per tant, mantindrà els pares quan es facin grans. La Zita només va tenir filles, quatre filles, i la primera dona del seu marit també havia tingut una filla. Llavors, l'home no estava gaire content, que diguem.
Hi ha un cas que et commociona, que és el de la Facunda Malekzada.
Sí, va ser molt impactant. Va ser l'any 2015, al març del 2015, quan jo ja no vivia a l'Afganistan. És una dona que anava vestida completament de negre, com jo anava vestida a l'Afganistan, perquè jo sempre pensava que, després de comprovar-ho, vaig veure que anar vestida de negre era la manera de passar millor desapercebuda, de forma totalment islàmica, perquè ningú no s'esperava que una estrangera caminés pel carrer, i menys encara que una estrangera caminés pel carrer i vestís de forma islàmica. Llavors, ningú no es fixava en mi, no? Aquesta dona, doncs, vestia de forma molt similar a la que jo vestia, era afganesa. La van acusar en una mesquita d'haver cremat un exemplar de l'Alcorà, cosa que era mentida, i doncs els homes la van començar a increpar, la van començar a colpejar, això en el centre de Kabul, el lloc més cèntric de la ciutat, i una marabunta d'homes doncs la van agafar, la van colpejar, la van arrossegar amb un cotxe i finalment la van acabar cremant en públic, mentre molts d'aquests homes gravaven tota l'escena amb telèfons mòbils, no? Una cosa tan bèstia, però bèstia, perquè això no va durar 5 minuts, lògicament, no? La policia afganesa no va fer res, ni les tropes internacionals, que en aquell moment ja no patrullaven per la ciutat, però estaven a les bases militars a Kabul, ningú no va sortir per fer absolutament res, no? Llavors a mi em va impactar moltíssim de com la situació a l'Afganistan es podia descontrolar en qüestió de minuts, perquè va ser qüestió de minuts, i com la vida d'una dona no importava gens, no?
Tu dius que la invisibilització de la dona a l'Afganistan és total, no?
Sí, és total fins al punt que comences a fer llista i no acabes, no? Però quan una dona té un fill o una filla, si es registra, no? Que com he dit abans, la majoria de naixements no es registren, però si es registren, a la partida de naixement només figura el nom del pare. En els últims anys, l'any 2019, el govern afganès va començar a canviar aquesta situació i va començar a posar també el nom de la mare, però fins aleshores només apareixia el nom del pare, amb la qual cosa la dona no pot demostrar que aquells fills són seus, no? O fins i tot el nom de la dona no apareix enlloc. Es considera com a de mala educació dir el nom de la teva dona, no? O, jo què sé, si una dona mor a la làpida, al cementiri, no es posa el nom de la dona que mor. Es posa filla de, i el nom del seu pare, o dona de, i el nom del seu marit, no?
O germana de.
O germana de, sí. Fins a aquest punt s'arriba a l'Afganistan. I torno a insistir, tot això passava durant els anys de presència internacional, on es deia que es defensava els drets de les dones, en un moment en què el govern afganès depenia gairebé al 100% de l'ajuda econòmica internacional, i amb la qual cosa es podria haver collat el govern afganès per establir mesures per impulsar un canvi. Lògicament, aquesta situació cal una evolució de la mentalitat social, que això no aconsegueixes en 4 dies, no? Però almenys sí que impulsar determinats canvis. Doncs imagineu-vos ara en què tot això ni tan sols existeix, no? I estem en un règim talibà que no només defensa tot això, sinó que a més ho promociona i va encara més enllà, no?
La raó de fons del maltracte generalitzat que pateixen les dones està en el fet que el marit consideri la seva esposa una propietat perquè ha hagut de pagar per ella?
Sí, perquè a l'Afganistan també és tradició que l'home paga per la noia amb la qual es casarà, no? És a dir, aquests diners els paga la família de la noia, no? I a més els pares consideren que quan més paguen, doncs la seva filla té més valor, no? Però per l'home és com adquirir una propietat, no? I és tal qual, no? Un cop que ha pagat, aquell home decideix si la seva dona pot treballar, si la seva dona pot estudiar, o fins i tot si la seva dona pot anar al metge, tal qual. Perquè jo m'he trobat d'estar amb una dona en situació realment preocupant en un hospital i un metge dir, és que no la podem ingressar sense el permís del seu marit, a veure si el seu marit vol que l'ingressem. A aquest nivell arribem, no? Llavors, sí, la dona és propietat del marit quan es casa o propietat del pare quan encara no està casada o del germà, si és que no té pare, no?
El 2014 te'n vas de l'Afganistan. Uh-huh. Com van ser les últimes nits abans de tancar aquesta llarga etapa?
Doncs jo en aquell moment ja m'havien diagnosticat una depressió, per tant estava fotuda, diguem. I a més arrossegàvem un cert sentiment de culpa, no? Perquè a final del 2014 va marxar la majoria de tropes internacionals. Jo era conscient que començava un període d'impunitat encara més generalitzada a l'Afganistan i era més important que mai la presència de periodistes estrangers al país, no? I en canvi jo marxava, no? És a dir, pensava, ostres, jo critico que els estrangers marxin i jo m'estic anant, no? I després, doncs, un vertigen total, no? Perquè no tenia gaire clar què anava a fer després de l'Afganistan, on anava a treballar. Bueno, una incertesa total, no?
Clar, perquè a més, doncs, de marxar convençuda que l'Afganistan no tenia futur, doncs també estaves, en certa mesura, convençuda de que el teu sacrifici personal de tots aquells anys tampoc no havia servit per res, no? Això que expliques, que les tropes marxaven i tu també, d'alguna forma, no?
Sacrifici en el sentit, no és que jo digués, ah, jo sóc aquí la gran màrtir que ha estat a l'Afganistan, no? Jo vaig estar gairebé 8 anys a l'Afganistan perquè vaig voler, ningú em va obligar, no? Però jo considerava que era important informar del que estava passant al país, no? Clar, quan estàs gairebé 8 anys i veus que cada vegada la situació va a pitjor en lloc de a millor, que la presència internacional es retira i que Afganistan cada vegada interessa menys, dius, bueno, t'han explicat el que està passant en aquest país i resulta que després, al final, no li interessa absolutament a ningú, no? I no, diguem, no has contribuït, tampoc és que jo pensés que pogués canviar el país, no? Però aquesta indiferència cap a l'Afganistan, no? D'altra banda, el que he comentat abans, no? La incertesa de si he estat a Afganistan i després on vaig, no? Perquè treballar a Afganistan és una experiència com a molt intensa, no? I després també la meva vida personal. Jo quan vaig marxar de l'Afganistan ja tenia 42 anys. Quan estàs allà dins de la roda, com dic jo, doncs, bueno, jo estava molt ocupada, no? Tampoc tenia gaire temps per pensar. Però quan surts, clar, tornes a una realitat en què la gent ha anat fent la seva vida, tu et trobes totalment descol·locada, tampoc no acabes d'entendre moltes coses de les que passen aquí o de les que se'ls dona importància. I després veus, doncs, que també, i això te n'adones, a toro pasado, no?, has sacrificat la teva vida personal, perquè lògicament l'Afganistan forma una família, no?, és una mica difícil, no?, i arriba un moment en què dius, bueno, ara ja arribem tard, no?, i tot això, doncs, comences a donar-li voltes, doncs, quan surts, no?
Canvies l'Afganistan per Roma, el curtcircuit, el xoc, era pràcticament inevitable, sensació de fracàs, pensaments suïcides, la depressió que s'aprofundeix, aparició d'estat islàmic a Europa amb els atemptats al mateix cor d'Europa, al Bataclan, a París, amb 130 morts. Pateixes una dislocació amb l'entorn? Penses que els europeus d'alguna forma ens ho mereixem, no? Després d'haver vist el que havies vist a l'Afganistan i del que començava a passar a Europa i de l'actitud tan diferent que veies en els europeus, de la reacció tan diferent respecte al que passava a Europa i el que tu havies vist que passava durant 8 anys a l'Afganistan, no?
Dislocació en el sentit perquè la gent ho pugui entendre, no? I que jo crec que ens passaria a qualsevol, no? Jo no podia entendre que els mitjans de comunicació posessin el focus en temes que, des del meu punt de vista, no tenien cap mena d'interès, no? I jo crec que això continua passant en l'actualitat. Jo, quan sento moltes vegades els mitjans de comunicació, si jo no tingués feina aquí a Catalunya o no tingués un pis on viure i escoltés els mitjans de comunicació, pensaria, en sèrio, això és el més important del que hem de parlar quan hi ha tanta gent sense feina o sense poder pagar un habitatge de lloguer, per exemple. O si jo vingués de Gaza i m'haguessin matat el meu fill, jo pensaria, en sèrio, hem d'estar parlant d'aquestes xorrades als mitjans de comunicació amb el que està passant. El problema, el nostre greu problema, és que no ens identifiquem amb els altres fins que no ens esquitxa directament a nosaltres. Aquest és el greu problema. I això és el que a mi no m'entrava al cap. Llavors, és això, no acabàvem d'entendre que no ens identifiquéssim amb aquelles persones perquè potser des de la distància ens semblen que són persones tan diferents a nosaltres, però resulta que quan coneixes a la gent veus que els afganesos i les afganeses, encara que ens sembli una cultura totalment diferent,
I són persones... És
diferent, però són persones com nosaltres, pots connectar fins i tot més del que pots arribar-te a imaginar.
Perquè tot el món
imaginar, no?
Sent exactament igual, sigui xinès, afganès, sigui musulmà, o xintoista o cristià, no?
Exactament.
Tothom estima, tothom pateix, tothom vol gaudir, això és universal.
Exactament.
Però malgrat tot això i malgrat haver marxat de l'Afganistan, hi tornes.
Vaig aterrar a Kabul el 8 d'agost del 2016. El dia abans, dos professors de la Universitat Americana de Kabul, una institució privada de gran prestigi, els van segrestar a l'avinguda Darulaman, una de les principals artèries de la ciutat. Es tractava del nord-americà Kevin King i l'australià Timothy Weeks. Al capvespre, pocs minuts després que sortissin del campus universitari, uns homes amb Kalashnikov i vestits amb l'uniforme de la policia afganesa van aturar el seu vehicle com si fos un control de seguretat rutinari. Els segrestadors van trencar el vidre d'una de les finestres del cotxe i se'ls van endur.
A King i a Weeks els van alliberar el novembre del 2019, van estar segrestats més de 3 anys. Tu dius, potser aquesta era la principal diferència a l'Afganistan respecte de quan jo me n'havia anat el 2014. El segrest d'estrangers i d'empresaris afganesos adinerats s'havia disparat i la criminalitat anava en augment. Els robatoris, els atracaments, abans insòlits, s'havien convertit en quelcom habitual amb el declivi econòmic del país arran de la retirada de la majoria de les tropes internacionals. És a dir, l'Afganistan s'abocava d'alguna forma a l'abisme. Aquells 20 anys de presència internacional no semblava que haguessin servit per gaire.
Sí, perquè amb la retirada de la majoria de tropes internacionals la seguretat va empitjorar, llavors també es va reduir la presència de treballadors estrangers i això també doncs, va afectar directament a l'economia del país. La gent no tenia feina, llavors la criminalitat va créixer, la situació d'inseguretat doncs, va fer que els talibans encara tinguessin doncs, més màniga ampla, els segrestos es van disparar, és a dir, era un país a la deriva, no?
El 2016 es dissol ASDA.
ASDA és l'associació, la ONG que jo vaig estar presidint durant 16 anys d'ajuda a les dones afganeses i que la vam dissoldre per dues raons. D'una banda per això, no? Per la situació de seguretat que suposava un gran risc tenir una persona treballant estrangera sobre el terreny i també perquè ens vam quedar sense fons, perquè quan treus el focus d'un país això també repercuteix en que llavors ningú li interessa el país i ningú vol donar-te fons per treballar, en aquest cas, a l'Afganistan.
I dius que no són importants els mitjans de comunicació o les teves cròniques per situar el focus en un lloc o en un altre?
Jo crec que els mitjans de comunicació són molt importants, lògicament, que si no, no seria periodista, no? Però jo abans tenia una visió molt idealista i, malauradament, els mitjans de comunicació no podem impulsar canvis si no hi ha una mobilització de l'opinió pública. I aconseguir aquesta mobilització de l'opinió pública jo crec que cada vegada és més difícil.
Tu dius que es talla el cordó umbilical que tenia amb l'Afganistan. És a dir, és la punta.
Sí, la ONG és doncs, la raó per la qual jo vaig començar a vincular-me cada vegada més i més a l'Afganistan i a la que m'he mantingut connectada durant doncs, aquests 16 anys de forma diària, diria jo. I a l'hora de dissoldre, en certa manera, doncs, em començo a distanciar de l'Afganistan, tot i que lògicament m'he mantingut vinculada, no? Però no aquella vinculació diària. Jo sabia cada dia el que passava a l'Afganistan.
Per evadir-me del que passava a Catalunya, vaig agafar uns dies de vacances i vaig viatjar a l'Afganistan per fer alguns reportatges. No era la millor manera de desconnectar, però sí una via d'escapatòria. A Kabul vaig veure que havien proliferat les botigues de taüts. Abans morien 100 persones en un any, ara en moren 100 en un sol dia amb els atemptats, em va dir un venedor, Haji Reza Mohammad, per justificar l'auge del negoci de la mort. Les botigues de taüts eren petits comerços on amb prou feines hi havia espai, per la qual cosa els taüts s'exhibien al carrer. Les víctimes eren sobretot policies i soldats, però també hi havia civils.
Tu dius tot plegat resultat de la cultura de la impunitat fomentada per Occident.
Sí, perquè quan els Estats Units va iniciar la intervenció a l'Afganistan l'any 2001, per fer caure el primer règim dels talibans es va liar a tota una sèrie de líders militars que havien arrasat l'Afganistan a començament dels anys 90, que eren criminals de guerra, però que es van convertir en els nostres aliats, els aliats d'Occident, i els van blanquejar com a interlocutors polítics vàlids, simplement perquè en aquell moment ens interessava fer caure el règim dels talibans i tota aquesta gent la vam catapultar al poder i controlava les institucions, bueno, el Parlament i el govern afganès. Llavors, difícilment es podia defensar els drets humans a l'Afganistan quan tenies al poder tota una sèrie de personatges que el que havien fet era aniquilar la pròpia població afganesa, no? I això doncs va promoure als estrangers i a més els hi van donar diners perquè aquesta ajuda econòmica anava a mans d'aquesta gent, no?
Tu dius situacions surrealistes, no? La comunitat internacional finançant les eleccions, ens referim a les eleccions que estaven pendents des del 2015, convocades finalment el 20 d'octubre del 2018, doncs finançant aquestes eleccions malgrat que hi havia candidats, exsenyors de la guerra, sanguinaris com Gulbuddin Hekmatyar, que va bombardejar Kabul a principis dels anys 90. No?
Sí, Gulbuddin Hekmatyar és un dels principals criminals de guerra de l'Afganistan, que va matar milers de persones, va arrasar barris sencers de Kabul, i malgrat això es va convertir doncs, en un interlocutor polític vàlid amb el qual el representant de la Unió Europea es va reunir, es va deixar fotografia. Clar, això la població afganesa és que no acaba d'entendre, deia, però com és possible que els estrangers que diuen que venen aquí a promoure la democràcia i els drets humans es reuneixen i validen a tota aquesta gent, no?
I les Nacions Unides deien Afgan-led, Afgan-owned. Els afganesos sí. Lideren, els afganesos els hi pertany.
Sí, exactament. Bueno, les Nacions Unides tenien molts eslògans, que cap dels eslògans era realitat, no? Però això de validar a gent que no defensa els drets humans és que és un clàssic d'Occident, que nosaltres ens presentem com els grans civilitzats, però no ens podem oblidar que ara, recentment, per exemple, la Unió Europea ha signat un acord amb el govern d'Egipte per controlar l'arribada d'immigrants a Europa, o que el govern espanyol ha anat a Mauritània i ha signat un acord amb el govern de Mauritània per gestionar la immigració, diuen. O sigui, que els negres no arribin a les nostres costes i no ens molestin. És tal qual, nosaltres som els civilitzats i els altres fan la feina bruta, no? I aquest és el nostre modus operandi. Jo crec que és important repetir-ho i que la gent ho tingui clar. O sigui, nosaltres no som els grans civilitzats, nosaltres som els més cínics de cínics en l'actualitat.
No? És el que deia Kissinger, no? És un fill de puta, però és el nostre fill de puta.
Sí, exactament.
El 14 de setembre del 2021, gairebé un mes després de l'arribada dels islamistes al poder, vaig travessar sola, a peu, el pas fronterer de Torham, entre el Pakistan i l'Afganistan, amb una petita maleta de mà. Degut a l'operació recent, no podia carregar més pes. No tenia ni idea de com els talibans rebrien una dona periodista.
Feia tot just un mes que els talibans havien entrat a Kabul sense disparar un sol tret. Tornaven a tenir el poder.
Sí, i en certa manera, quan els Estats Units ja van anunciar que retirarien completament les tropes de l'Afganistan, que ja la presència era simbòlica, he de dir, i els talibans van iniciar una ofensiva i tant l'exèrcit com la policia afganesa van desertar en massa, bàsicament perquè ningú estava disposat a donar la seva vida per tots aquests criminals que controlaven les institucions, no? Dèiem, per aquests nosaltres no donarem la vida, no? Llavors va haver una desbandada generalitzada i els talibans van entrar a Kabul sense disparar ni un sol tret i es van apoderar dels vehicles i de les armes de la policia i l'exèrcit afganès, amb la qual cosa ara tenim un règim dels talibans que és més poderós que mai perquè té unes armes supermodernes que Occident va facilitar a la policia i a l'exèrcit afganès i que ara està a les seves mans. I a més, doncs, totes les ambaixades occidentals van ser evacuades de forma precipitada i cap país occidental, excepte el Japó, ha tornat a reobrir la seva ambaixada a Kabul. No?
Com et van rebre?
Doncs l'any 2021, poques setmanes després que arribessin al poder, em van rebre a les mil meravelles. Jo em vaig quedar molt sorpresa. Em van donar a mi i a tots els periodistes estrangers moltíssimes facilitats per treballar. Jo tenia més facilitats de treballar que quan vivia allà. I a més era molt més segur, perquè abans qui protagonitzava els segrestos o qui posava artefactes explosius a les carreteres eren els talibans. Ara estaven al poder i, per tant, el país era més segur que mai, no? Bàsicament, en aquell moment, els talibans volien donar una bona imatge internacional per a ser reconeguts com el govern legítim de l'Afganistan, no? I per això deixaven que els periodistes els fotografiessin, si volies et passejaven amb els seus vehicles militars. Hi havia només una restricció, no podies anar ni a les manifestacions de dones ni de la dissidència a l'Afganistan.
Tu dius que les noves restriccions talibanes a l'educació de les dones doncs, era el que costava més de pair.
Si els talibans, bueno, inicialment van tancar totes les escoles i universitats, després van reobrir, però les noies només podien estudiar fins a sisè de primària. A partir d'educació secundària, això vol dir ESO, i la universitat doncs, no podien anar. L'excusa que deien és que era una mesura temporal, perquè havien de reorganitzar tot el sistema, però bé, una mesura temporal, doncs que ja portem doncs, gairebé 3 anys que les noies, a partir dels 12 anys, no poden estudiar, no?, amb tot el que això suposa. Stefania, mamo, mamo,
Stefania. Amb l'inici de la guerra a Ucraïna, al febrer del 2022, l'Afganistan va caure en l'oblit. Els mitjans de comunicació van deixar de parlar dels talibans i dels drets de les dones afganeses. La gran solidaritat exhibida cap als refugiats afganesos també va desaparèixer per art de màgia. Ara la gent es mobilitzava, però per altres refugiats, més propers a nosaltres culturalment, els ucraïnesos.
La pandèmia del 2020 va deixar l'Afganistan fora del focus internacional i Ucraïna el 2022 va reblar el clau. L'Afganistan no interessa a ningú.
Malauradament, l'Afganistan no interessa a ningú. Sí, tal qual. De fet, quan va interessar el 2021, quan els talibans van tornar al poder, jo vaig pensar, a veure quan això dura, no? Aquesta gran solidaritat, i tothom parlava d'Afganistan i tothom estava interessat en Afganistan, a veure quan dura, va durar un parell de mesos, ni això, perquè després va haver-hi el volcà de la Palma i llavors ja ens vam centrar en el volcà de la Palma, i ara, malauradament, no interessa a ningú, no apareix ni en els mitjans de comunicació, malgrat que l'Afganistan és l'únic país del món on les nenes a partir dels 12 anys no poden estudiar. Jo crec que l'Afganistan es tornarà a interessar quan ens va interessar el 2001, o sigui, quan va haver-hi un atemptat, en aquell cas contra les Torres Bessones a Nova York, que ens esquitxava directament, no? L'Afganistan en l'actualitat hi ha un règim totalment fonamentalista, s'està promovent un islamisme radical i la incultura, no? Perquè la no educació, jo crec que no pot sortir res de bo d'allà, no?
Que és la base del seu poder.
No sé si és la base del seu poder, però jo crec que no entenc aquesta ceguera internacional de no interessar-nos pel que està passant a l'Afganistan. No?
Crònica d'un fracasso a l'Afganistan, la retirada, el teu darrer llibre, que és un relat que inicies el 2012 amb l'arribada de Barack Obama a la presidència dels Estats Units i l'inici de la retirada de les tropes internacionals. El relat acaba l'abril del 2023. Mònica Bernabé, periodista, reportera excepcional, amb una ètica, honestedat, empatia, capacitat de sacrifici, a l'alçada d'un campanar.
Jo no diria tant, però gràcies. Hauré de venir més sovint perquè m'aixequis la moral.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
A Catalunya Ràdio, els viatgers de la Gran Anaconda. La viatgera de la Gran Anaconda en marxa. Cris Ubach, fotògrafa professional i escriptora de viatges, s'ha passat mitja vida solcant planures, muntanyes, rius, boscos i deserts pel continent americà. En una mà, el volant. En l'altra, la càmera de retratar. I al davant, l'horitzó inabastable. D'aquestes vivències en són les seves cròniques americanes.
Ja recuperada totalment dels rituals amb el xaman i abans d'endinsar-me en l'interior del país, aprofito els últims dies a la zona costanera per visitar les dues autoritats més importants de l'antiga cultura moche. La primera és la Dama de Cao, una dona de l'èlit moche que va viure al segle V i que ara per ara és l'única governant femenina d'aquesta cultura de la qual es té constància. La seva tomba intacta la va trobar l'arqueòleg Regulo Franco al 2006 i aquella troballa va fer trontollar tot el que els historiadors havien escrit sobre la cultura precolombina dels mochiques, perquè, com és habitual, es pensava que només els homes podien accedir als càrrecs de més autoritat. Des del mateix moment en què la va començar a desenterrar, l'arqueòleg Regulo ja va percebre que la troballa seria important. Les restes momificades d'aquella dona que en el moment de la seva mort tenia uns 20 anys i que avui se sap que va morir en el moment del part, estava embolcallada amb 18 collarets d'or de mida superlativa plens de pedres semiprecioses incrustades. També portava guarniments d'or i plata al nas i a les orelles i unes quantes diademes i corones de coure. Després del passeig per l'espai exterior on hi ha les piràmides que componen l'antic complex cerimonial, he de córrer a refugiar-me dins el museu perquè fa una calor insostenible. Dins l'exposició s'hi exhibeix de cos present la mòmia de la governanta. Sempre m'he preguntat fins a quin punt és ètic exhibir éssers humans en vitrines i suposo que amb els anys aquesta serà una pràctica que anirà caient en desús. Però mentrestant he de confessar que la visió de la noia momificada és impressionant, sobretot perquè se li poden distingir clarament fins i tot els tatuatges. I porta tatuades papallones, serps i jaguars, entre altres animals, que segons els experts confirmen del tot que aquesta era una persona molt i molt important dins la seva comunitat. No gaire lluny de la Dama de Cao, a la zona coneguda com Huaca Rajada, també hi conserven les restes d'un altre governant preeminent, el senyor de Sipan. Les va descobrir el 1987 l'arqueòleg Walter Alba, considerat el Howard Carter del Perú. Si el dipòsit funerari de la Dama de Cao em va fer obrir els ulls com unes taronges, el del senyor de Sipan, que va governar el segle III, directament em deixa sense parla. Amb raó, s'ha equiparat a la del faraó Tutankamon d'Egipte. Entre altres similituds, també perquè als anys 80 es tractava de la primera tomba que es trobava íntegra sense cap signe d'haver estat saquejada. La magnitud de l'enterrament va obligar a construir un museu ad hoc per poder contenir la quantitat ingent d'objectes que contenien les tombes. I és que la mòmia del senyor, que per cert també s'exhibeix dins el seu museu, estava abillada de dalt a baix amb peces d'or massís i més de 400 joies i pedres semiprecioses. I no només això, el rei va ser enterrat amb tota la seva cort, 4 guardians, 3 dones, un nen i fins i tot els seus animals domèstics, que eren 2 llames i un gosset.
Els viatgers de la Gran Anaconda, amb Toni Arbonès.
La cultura moche del Perú tanca l'espai d'avui que també ens ha permès recordar l'oblidat Afganistan amb la periodista Mònica Bernabé. Ens aturem aquí, tots som viatgers i viatgeres de la Gran Anaconda. Des del ventre canoa de la gran serp, Benja Estacio, Judit Sala, Judit Perpinyà i qui us parla, Toni Arbonès, us agraïm la companyia. Esperem seguir viatjant amb les orelles amb tots vosaltres. Fins aviat.
Els latuames creuen que el cel és el torrent que embolcalla el planeta. I des d'allà surt la gran anaconda cap als rius de la Terra. És així com la vida sorgeix i s'eternitza.